5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, perquè les coses no es poden fer o no les pot fer un de sol, amb un equip al darrere que val tot l'imperi, val tot un imperi, tot l'or del món, encapçalat pel Toni Olivella, que és l'home de les màquines, el Marc Pujol, que li dona doncs, un cop de mà tant en tant allò quan cal, i la Goretti Martínez, que un cop acabem tot aquest festival, doncs llavors ella treu totes aquestes informacions i, com ja sabeu, les penja a la pàgina web. Si aneu a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, veureu que hi ha un moment que diu efemèrides. Cliqueu allà, us sortirà el dia, us sortirà una efemèride, però on podeu buscar les altres, i les podeu anar sentint per la vostra informació. Però som una cosa... som ràdio, i per tant a la ràdio és molt important també la música. I com que aquesta setmana començarem el mes de maig, doncs hem volgut començar amb una històrica cançó catalana, aquella de les flors de maig, però interpretada per un crooner que, bueno, en el seu moment va tenir la seva cosa, Django. Per tant, aquí comencem avui amb les flors de maig, amb la veu de Django.
Sota d'un sauce sentada una somric cabell d'or i son mirall fresca font cristallina són sus adornos violetes del bosc altra teixit matisada guirnalda son cos que és de gràcia un tresor el trançon blanc que britet a la falda canta més fi que el festiu tu senyor mis rai de los cors que són eixes noies les mèriques toies del mes de les flors. Més ai de les cors que són eixes noies, les mèriques toies del mes de les flors. Altre teixit matisada guirnalda gronxa son cos que és de gràcia un tresor el trançon blanc cabritet a la falda canta més fi que el festiu rossinyol mis els cors que són eixes noies, les mèriques toies del mes de les flors. Més ai de les cors que són eixes noies, les mèriques toies del mes de les
flors. 29 d'abril de l'any 1824, el dia que neix a Barcelona el polític català i republicà i federal, a més, i president de la Primera República, Francesc Pi i Margall. Tot i que, com que va marxar ben aviat cap als madriles, doncs no consta, per dir-ho així, en l'arxiu habitual dels catalans. Bé, ell era fill d'una família relativament modesta, que als 7 anys va entrar al seminari, no perquè volgués fer secapallar, sinó perquè era el recurs que tenien les famílies humils per poder educar els seus fills amb una certa cultura. Bé, el noi ho va aprofitar i quan tenia 17 anys va accedir a la carrera de dret, estudis de filosofia i coses d'aquestes a la Universitat de Barcelona, mentre col·laborava amb escriptors romàntics catalans com Manuel Milà i Fontanals o Pau Piferrer, i publicava el seu primer llibre, unes entregues que portava per títol Catalunya i que va anar sortint durant uns anys. El 1847, com dèiem, marxa a Madrid per doctorar-se, per fer el doctorat en dret, i entrar a treballar al diari El Correu i també com a agències de publicitat de la Banca Catalana, etc. El 1849 ja va apuntar a la seva posició política, va començar el seu escrits a ser crítics amb el sistema de partits que tenia l'Espanya d'Isabel II i que, segons ell, no deixava entrar la democràcia a Espanya, cosa que feu que l'Església s'hi posés en contra i hagués de començar a escriure amb pseudònim per no ser massa castigat. El 1854 ja va començar-se, es va afiliar, ja s'havia afiliat feia uns anys, al Partit Democràtic i va abandonar la literatura per dedicar-se específicament a la cultura i a la política. Al revés, va abandonar la cultura literària per passar a la cultura política participant en el moviment de la Vicalvarada, on va fer una proclama que, bueno, li va posar al darrere tota la policia, va anar a refugiar-se a Vergara, a Guipúscoa, intentant acollir-se als furs d'aquella regió catalana, regió espanyola, però sense èxit. Això sí, va passar un temps, doncs, a la presó, escrivint, aprofitant per escriure un dels seus llibres fonamentals, La reacció i la revolució, contra la monarquia en defensa de les llibertats i de la sobirania i totes aquestes coses. Com que es van convocar unes eleccions a diputats a Corts, doncs ell s'hi va presentar, sent, evidentment, derrotat a la segona volta pel Partit Progressista del general Prim. Volent intervenir més en aquesta política, va fundar, sense èxit, una revista, La Razón, i va entrar en una altra revista, La Discussió, l'any 1857, que, doncs, allà va tenir més requesta i va arribar a ser el director l'any 1864, defensant, mentrestant, el seu bufet d'abogat, defensant les organitzacions obreres. Bé, des d'aquell 1864 que esmentàvem, va començar, diríem, a conspirar contra la monarquia isabelina, però com que el Prim anava de fracàs en fracàs, Isabel II va cridar els progressistes al govern i va començar una època de repressió que el Pi i Margall, doncs, va resoldre agafant les cames, marxant a França, a París, on va conèixer, doncs, el Proudhon i va començar a introduir-se en els coneixements, per dir-ho així, de l'anarquisme, tot i les seves profundes conviccions federalistes, no? Quan el 1868 l'almirante Topete es revolta a Càdiz contra el govern d'Isabel II amb el recolzament de Prim i fan dimitir el González Bravo i es nomena el Gutiérrez de la Concha i el Pavia és derrotat per les forces del general Serrano i finalment tot això porta a que el 30 de setembre de 1868 la reina Isabel II agafi les cames i se'n vagi cap a França. El Pi i Margall diu, bueno, doncs ara és la meva, i torna de París, torna cap a Madrid, i el nou govern proclama, mentre el nou govern proclama les llibertats fonamentals i convoca unes eleccions per sufragi universal, anunciant, eleccions municipals, anunciant pel gener de l'any següent unes eleccions a les Corts, a les quals es presentarà, naturalment, el Pi i Margall, i serà un dels 85 republicans que va aconseguir l'acte en aquell moment, no? S'aprova, llavors, és la Constitució monàrquico-democràtica que el primer que planteja, en contra de l'opinió de Pi i Margall, que ja volia anar directament a la República, buscar un rei nou per Espanya, i troben el famós, bueno, famós, no, però conegut com a mínim, Amadeu de Savoia, que al final acaba, accepta ser rei, però que, vist el panorama d'aquí, abdica l'11 de febrer de 1873, quan es proclamarà la Primera República, que es posarà sota la direcció d'Estanislau Figueres, Oliveres amb Pi Margall com a ministre de Governació. Ja ha arribat al govern. Això, ell frustrarà un cop d'estat, organitzarà les eleccions i presentarà un programa de reformes bastant potent que durarà només 2 mesos perquè el govern... 4 mesos, perdó, perquè el govern no s'aguanta, i Figueres finalment s'exilia a França, abandona la presidència i les Corts el trien amb ell, amb Francesc Pi Margall, com a president del poder executiu. Impulsarà ell la Constitució progressista, que mai arribarà a entrar en funcionament. Per què? Perquè tot Espanya llavors apareix el fenomen del cantonalisme. Cartagena és la primera zona que es declara, doncs, no independent, però sí, doncs, la seva bola, i tot això fa que el cantonalisme que volia impulsar Pi Margall, doncs, fracassi i Pi Margall dimiteixi el 18 de juliol de 1873. Pujarà Nicolás Salmerón, després vindrà Castelar, hi haurà diversos governs, però l'aventura republicana s'acaba amb el cop d'estat del general Pavia del 3 de gener de 1874 i la restauració de la monarquia en la persona d'Alfons XII. I com que si alguna cosa va fer en Pi Margall va ser lluitar a favor de les llibertats, o esperant que arribessin a Espanya les llibertats, hem buscat una cançó que parli d'això, i és una cançó, mira, catalana, cantada pels Pescadors de l'Escala, que porta per títol Rumb a la llibertat. Aleshores, en reivindicació d'aquell Francesc Pi Margall, l'anèssim català que va anar a Madrid a intentar resoldre els problemes, doncs aquí teniu els Pescadors de l'Escala, Rumb a la llibertat.
Uns pescadors de roses es van quedar ben sobtats quan un vaixell estrany amb mariners de soldat els vam pedir anar a la mar per poder anar a treballar. Parlaven d'una bandera, parlaven d'una bandera que ells no havien portat. Quina cosa més estranya, quina cosa més estranya, no hi havíem pas pensat.
Els pescadors catalans, quan tenen la barca a l'aigua, no els atura el temporal, ni la gent canvia Espanya, i enganyem tots la senyera, bandera que ens agermana, portem la rauxa i orgull de la pàtria catalana. Som fills d'un poble valent, el que ha de navegar per damunt de les onades, rumb cap a la llibertat.
Els pescadors de l'Escala som morris i espavilats, i ja hem trobat la manera d'enganyar els militars. Portem en la nostra barca de cal sastre un albarà, que hi posa que l'altra tela, que hi posa que l'altra tela, l'hem portat per arreglar. I així d'aquesta manera, i així d'aquesta manera, però lliure i endavant.
Els pescadors catalans, quan tenen la barca a l'aigua, no els atura el temporal, ni la gent canvia Espanya, i enlairem tots la senyera, bandera que ens agermana, portem la rauxa i orgull de la pàtria catalana. Som fills d'un poble valent, el que agrada navegar per damunt de les onades, rumb cap a la llibertat. Els pescadors catalans, quan tenen la barca a l'aigua, no els atura el temporal, ni la gent canvia Espanya, i enlairem tots la senyera, bandera que ens agermana, portem la rauxa i orgull de la pàtria catalana. Som fills d'un poble valent, el que agrada navegar per damunt de les onades, rumb cap a la llibertat.
d'abril del 1897, el dia que a Gran Bretanya el físic Joseph John Thomson descobreix l'electró. Ja sabeu, aquella partícula que forma part dels àtoms i totes aquelles coses. Però bé, de moment centrem-nos en el personatge, en aquest Joseph John Thomson, nascut a Manchester el 18 de desembre de 1856 i que, entre molts altres guardons, serà Premi Nobel de Física de l'any 1906 pel seu descobriment de l'electró. El noi és de procedència, bé, Manchester, per tant, escocesa. Estudia el 1870 enginyeria a l'Owens College de Manchester, als 14 anys i sota la tutela de Balfour Stewart, un prestigiós científic que l'inicia en la investigació física sobre l'electricitat. Quan el 1873 mora el pare del Joseph Thomson aquest, ell ingressa al Trinity College de Cambridge i allà obtindrà la llicenciatura de matemàtiques i també obtindrà una plaça de professor de física a Cavendish, on donarà classes a tota una sèrie de gent important i alguns que després d'ell, com Ernest Rutherford, que el succeiran en la investigació de la física i tot això. Mentrestant, les seves habilitats o els seus valors ja fan que sigui triat membre de la Royal Society el 12 de juny de 1884, i arribant a ser-ne el president. Ell està molt interessat en l'estructura de la matèria, l'estructura atòmica. Hi ha les teories de Lord Kelvin que han sigut publicades sobre l'electromagnetisme i que introdueix la idea que es té en aquell moment sobre l'estructura, sobre com és la matèria, per dir-ho així, no? Ell estudia la transformació de l'energia en cinètica i això el porta, de totes les energies en moviment, vinculant l'electricitat i el magnetisme i fent un llibre que es diu Tractat de l'electricitat i el magnetisme, que es convertirà en un llibre fonamental pels estudis de física. Mentrestant, es casa amb Roser Paget, que li donarà un fill que seguirà els passos del seu pare i que, un cop ja l'hagi aconseguit el seu pare, a l'any 1937 aconseguirà també el Premi Nobel de Física. Però bé, anem a el que dèiem. El 30 d'abril de 1897, al final, el Joseph John Thomson formula la seva hipòtesi de que els àtoms estan formats per unes partícules que hi ha tot al voltant i que es diuen electrons, i unes altres que estan al mig i que formen el que s'anomena, diríem, el nucli o el cos de la partícula, no? Els primers, l'electró té càrrega negativa, l'altre té càrrega positiva, bé, aquest esquema que ja sabem. No és una teoria original, ja hi havia sigut, però el que plantejaven tant en Prout com en Lockyer, que eren els dos científics que ja ho havien defensat, el defensaven que els àtoms aquests, o les parts aquestes de l'àtom que es formaven, eren totes de la mateixa mida. En canvi, ell ho ajusta més perquè té més informació, ha fet estudis sobre els rajos catòdics i tot això, l'afirmació de que l'electró és molt més petit que la resta de partícules. És molt més lleuger que la resta de partícules, unes 1.000 vegades més petit i unes 1.000 vegades més lleuger. I segona informació més important, que aquesta unitat, aquest electró, és comú a tots els àtoms, a totes les substàncies que hi poden haver-hi, a tots els elements químics que hi poden haver-hi, haguts i per haver. Per tant, és un component universal que existeix en tots els àtoms. Ell el bateja com a corpúscul, però com que el 1891 en George Johnston Stoney ja havia batejat aquesta partícula exterior, que llavors es deia que tenia la mateixa mida que la partícula interior i tal, doncs ja ho havia batejat com a electró. Al final, la comunitat científica accepta que allò se li pugui dir electró. Aquest descobriment farà que l'any 1906 en J.J. Thomson, també li diuen així per evitar el Joseph John, rebi el Premi Nobel de Física per les seves investigacions teòriques i experimentals en la conducció de l'electricitat generada pels gasos, que és on ell descobreix l'existència, o certifica, més ben dit, l'existència d'aquesta partícula. Nomenat cavaller per la reina el 1908 i membre de l'Ordre del Mèrit, abans de ser nombrat rector del Trinity College de Cambridge, on donarà un prestigi a tot l'apartat de física, creant una escola Hi ha una demostració més que evident. Vull dir, ell era el director d'aquesta, era el rector d'aquella universitat, però a més era el jefe, diríem, del Departament de Física, i entre dels seus assistents van sortir 8 científics, en Charles Balke, en Niels Bohr, en Max Born, en William Bragg, en Owen William Richardson, Charles Thomson Rhys Wilson, en Billy Anaston i l'Ernest Rutherford, aquell que havia sigut alumne seu, 8 alumnes que sí, els 6 primers van ser Premi Nobel de Física i els 2 últims Premi Nobel de Química. Evidentment, amb ell com a figura senyera i directora de tot això. Però el temps passa, naturalment, i el 30 d'agost de 1940, Joseph John Thomson morirà a la ciutat de Cambridge i serà sepultat a l'abadia de Westminster, poca broma, al costat de la tomba de Sir Isaac Newton, l'home al qual devem el coneixement, més ben dit, perquè la partícula ja existia, el coneixement de la partícula anomenada electró, que, com saben tots els nostres estudiants de batxillerat de física, forma part, o de física i de química, forma part dels àtoms. I com que tot plegat el Thomson ho va vincular, o va descobrir a partir de l'electricitat, hem buscat una cançó i hem trobat una cançó que parlés d'electricitat, i n'hem trobat una que fins i tot porta per títol Electricitat i que canta un nou contemporani, sinó un conciutadà de Thomson, com Elton John. Per tant, aquí teniu, en homenatge a aquest electró que tants problemes porta a molts estudiants de física i de química, aquí teniu la cançó Electricity, cantada per Elton John.
It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are, and at the same time, something makes you whole. It's like that there's music playing in your ear, and I'm listening. Listening, and then I disappear, and then I feel a change, like a fire deep inside, something bursting me wide open, impossible to hide, and suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity, scared, confused and all mixed up and mad as hell. It's like when you've been crying and you're empty and you're full. I don't know what it is, it's hard to tell. It's like that there's some music playing in your ear, but the music is impossible, impossible to hear. But then I feel it move me like a burning deep inside. Something bursting me wide open, impossible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity. Inside of me, and I'm free.
1 de maig de l'any 1852, el dia que a la població navarresa de Petilla de Aragón neix Santiago Ramón y Cajal, com sabem, metge i històleg i estudiós i, sobretot, Premi Nobel de Medicina de l'any 1906. Ell era fill d'una parella relativament modesta, Justo Ramón i Antonia Cajal. La seva infància va anar d'Herodes a Pilats, amunt, avall i tal. Per què? Perquè el pare era metge cirurgià i es havia d'anar desplaçant per tota la zona. Ell va estudiar primària, la prova d'aquests desplaçaments és que va estudiar primària als Escolapis de Jaca, després va fer el batxillerat a l'Institut de Huesca, just al moment en què s'estava produint a Espanya tot el fenomen de la Primera República i, per tant, hi havia una certa inestabilitat política, que es va proclamar la República quan ell ja estava acabant els seus estudis i va començar a cursar la carrera de Medicina a Saragossa a l'any 1870. L'alumne era brillant, es va llicenciar el mes de maig, de juny, perdó, el mes de juny de 1873, i la mala pata de que va coincidir el moment en què el van, allò que en deien abans, llamar-lo a files, és a dir, li van dir, noi, a fer el servei militar. Com que ell no volia ser soldat, volia dedicar-se a tot això de la medicina, com que es van convocar oposicions al cos de sanitat militar, ell va dir, doncs, bueno, la manera de no haver d'anar a fer de xusquero i de poder tenir això, doncs, és presentar-me a les oposicions. I sí, va i es presenta a les oposicions, treu el número 6 d'aquestes oposicions i el destinen, com a segon metge, al regiment que està aquarterat a Lleida, lluitant contra els carlistes, impedint que tota la província de Lleida quedi en mans dels carlistes. Però ell remena cireres i tot això, i al final acaba sent destinat, l'any 1874, sent destinat a Cuba amb el grau de capità mèdic. El seu pare li diu, mira, jo et faré unes cartes de recomanació perquè allà tinc amics, recorda que jo també soc metge, etc i tal, però el noi la rebutja i al final acaba sent destinat a Camagüey. Allà que se'n va, però allà que agafa el paludisme. És a dir, va sense vacuna, sense res, i li agafa el paludisme. Recuperat, de totes maneres, bastant fotut, s'ha d'enfrontar amb un caos administratiu que al final diu, bueno, escolta, tu, jo me'n vaig d'aquí de Cuba. Coi, si estic malalt i em porten en un lloc que no em va bé per la salut i totes aquestes coses, va demanar, finalment, llicència per abandonar Cuba i el 30 de maig de 1875 el van autoritzar declarant-lo inutilitzat en campanya. No inútil, però sí inutilitzat en campanya. Torna cap a Espanya, va a casa dels seus familiars que el cuiden i amb això es recupera bé i decideix començar una carrera docent el 1876 mentre fa el doctorat i comença a investigar amb el microscopi que es havia comprat amb els diners que havia guanyat doncs, amb tot el seu temps a Cuba i després també amb una plaça d'ajudant a l'Hospital de Nostra Senyora de Gràcia de Saragossa. Però té problemes físics, passa una tuberculosi el 1878, tot i que també té alguns èxits, per exemple, aconsegueix la plaça de director dels Museus Anatòmics de Saragossa i es casa amb Silvèria Fanyanàs, amb qui tindrà fins i tot 7 fills. Ell continua el món aquest de la docència, aconsegueix la càtedra d'anatomia descriptiva de València el 1882, on estudiarà l'epidèmia de còlera del 1885, publicant uns treballs força interessants que li permetran demanar i aconseguir la càtedra d'histologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Aquí vindrà i aquí començarà les seves feines investigadores sobre el mecanisme de funcionament i connexió del sistema nerviós. Ja sabeu que ell és famós per haver descobert doncs, tota la manera de funcionar del sistema nerviós, les neurones, les sinapsis i totes aquestes coses. Llavors, els estudis aquests de Barcelona els publicarà i publicarà la seva teoria sobre com funciona el sistema nerviós, que aquí a Espanya, bueno, passa així, però que el Congrés de la Societat Anatòmica Alemanya, que es fa cada any allà, o que es feia cada any allà, excepte a l'any 1889 i, d'alguna manera, en la reunió de Berlín, a la reunió anual de Berlín, hi dona el vistiplau. Això li dona un gran prestigi i permet que el 1892 li ofereixin la càtedra d'histologia de la Universitat Central de Madrid, cosa que ell accepta, i a canvi, però, de que el govern construeixi, el 1901, un laboratori d'investigacions biològiques on començar a fer tota aquesta investigació avançada que ell ja havia impulsat. Mentrestant, ell va publicar en les seves obres, la seva obra capital, Histologia del sistema nerviós de l'home i els vertebrats, que és un llibre encara avui en dia de capçalera, i que aquest reconeixement que li fa al Congrés de Berlín li obre portes a premis i és nomenat doctor honoris causa per les universitats de Boston, de la Sorbona de París, de Cambridge, Anglaterra, etc., fins que el 1906 arriba al premi màxim que podia aspirar, que és el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina, compartit, això sí, amb l'italià Camillo Golgi, amb el que no coincideix massa amb teories científiques, tenen bastantes discrepàncies, i publicar ell els seus estudis sobre la regeneració del sistema nerviós, junt amb moltes altres publicacions científiques. La seva vida fins al 1930 funciona a la mar de bé, però el 1930 es mor a la seva dona i ell queda en un estat bastant, diríem, deprimit, encara que continua treballant, fent publicacions, etc., fins al dia de la seva mort, el 17 d'octubre de 1934, degut a una dolència intestinal que té i que li debilita el cor i el porta a la tomba just abans de publicar un llibre, la seva autobiografia, El món vist als 80 anys, que havia acabat i corregit. Està enterrat al cementiri de l'Almudena, al costat de la seva dona, el que és un dels científics més prestigiosos de la nostra cultura científica, Santiago Ramón y Cajal. I com que avui hem estrenat, el dia aquest estrenarem, és l'1 de maig, estrenarem el mes de maig, doncs hem buscat una cançó que parlés justament d'aquest mes. I jo vaig recordar que hi havia una cançó de Charles Aznavour que portava per títol «J'aime Paris au mois de mai», «Estimo París el mes de maig». El que no sabia, i he descobert ara, és que hi havia una versió del mateix Charles Aznavour cantant-la traduïda al castellà. No és de les millors coses que va fer el gran Charles Aznavour, però ens sembla bé, per poder rebre aquest mes, doncs posar-vos aquesta cançó. Charles Aznavour, Amo París en el mes de mayo.
Amo París al despertar, cuando en el mes de mayo florecen sobre el tallo los nuevos brotes del rosal de tonos delicados. Amo París al contemplar, que a la caricia leve del sol se va la nieve del borde de mi ventanal. Cielo se ilumina de un bello azul intenso y todo es una sinfonía de luz y vida. Y al escuchar esta canción que canta el mes de mayo, París está en mi corazón. París está en mi corazón. Amo París con ansiedad. Cuando en el mes de mayo me siento conquistado por sueños de felicidad, perdidos y olvidados. Amo París, amo París, por sus pequeñas cosas, distintas, caprichosas, que son la vida para mí. Sus barrios soñadores, sus luces de colores, sus calles al morir el día, con su alegría. Y al escuchar esta canción, canta el mes de mayo. París está en mi corazón.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana.
2 de maig de l'any 1972, el dia que la ciutat nord-americana de Washington, a la capital dels Estats Units, mora John Edward Hoover, l'home que va fer gran, o petita, depèn de com es plantegi, la qüestió a l'FBI. Ell era d'un barri més o menys mitjà de Washington, va estudiar en una escola més aviat modesta, on cantava el coro de l'escola, i va entrar i es va apuntar amb una cosa que tenia l'exèrcit americà, que era el Reserve Officers Training, és a dir, gent que s'oferia per ser oficial, per dir-ho així. Va fer estudis superiors de dret a la George Washington, Universitat de Washington, també, graduant-se el 1917, mentre feia feines a la Biblioteca del Congrés. El noi tenia clar on volia anar i el mateix 1917 va ingressar al Departament de Justícia del govern dels Estats Units, en concret a la Divisió d'Intel·ligència, on ràpidament doncs, les seves ganes de fer les coses i fer-les bé a la seva manera, de totes maneres, va arribar assistent de director i va començar a fer una cosa que al llarg de la seva carrera va demostrar que era important. Va començar a crear un equip de confiança, un equip de gent que li era fidel en qualsevol situació, fins i tot quan el mes de maig de 1924 el president dels Estats Units, Calvin Coolidge, li ofereix i el nomena director de l'FBI, un organisme que en aquell moment tenia fama de ser un òrgan del govern bastant corrupte i que el president dels Estats Units li encarrega la reforma i la depuració. En Hoover s'ho agafarà al peu de la lletra i començarà a eliminar tota aquella gent que és sospitosa de fer xanxullos, per dir-ho així, però també eliminant gent que ell veu que li podien arribar doncs, a fer sombra, amb la qual cosa es va convertint, vulguis que no, en el jefe màxim de l'FBI i ningú li discuteix res. També, però, té coses positives, perquè una de les coses que fa és reformar la metodologia de treball de l'FBI. Incorpora, diríem-ho així, la ciència a tot plegat, buscant experts de tots els camps, incorporant el que ara és una cosa habitual, els estudis forenses, els estudis d'allò, les autòpsies i totes aquestes coses, però que també començant a mostrar el seu anticomunisme i antisemitisme. La fase inicial, de totes maneres, estarà 10 anys lluitant contra el crim organitzat i la màfia italiana, mentre comença la seva obsessió, comença a quallar i persegueix espies i sabotejadors, per japonesos, nazis, etc. Perdó. Durant els mandats de Harry Truman i rep les primeres crítiques pels seus mètodes. L'FBI lidera la coneguda com a caça de bruixes, el macartisme, contra els comunistes infiltrats en tots els hàbits els àmbits de la societat nord-americana i amb mesures que bueno, són absolutament boges i que moltes d'elles són ràpidament declarades inconstitucionals. Per exemple, li va arribar a proposar al Truman de dir-li, escolta, fem una cosa, suspenguem l'habeas corpus, ja sabíeu que és el dret a tenir una defensa i totes aquestes coses, suspenem l'habeas corpus durant un mes i així podrem, perquè jo tinc aquí fitxats 12.000 sospitosos. Si haig d'anar fent el judici per cada un, doncs suspenguem aquest dret i endavant. Perquè el Hoover té una altra cosa. Aquell cercle d'íntims col·laboradors que havia fet, doncs els posa a preparar expedients secrets de polítics, artistes, científics, esportistes, vinga, foli. Allò, començar a tenir la llista negra i les fitxes amagades. I quan l'Eisenhower assumeix la presidència, per exemple, el Hoover està amb el cas Rosenberg, un matrimoni jueu, el que acusen de passar a Rússia informació sobre la bomba atòmica i que acabaran a la cadira elèctrica. El 1954 el Hoover acusarà el físic nuclear Oppenheimer de ser un espia comunista. Bàsicament per què? Perquè té una aventura amorosa amb un activista comunista, Tian Tadlock, i critica el projecte Manhattan de fer la bomba atòmica. Tot això, el Hoover decideix donar un pas més endavant, no? Diguem-ho així, o més enllà. I posa en marxa el programa COINTELPRO, que és un programa d'accions encobertes amb intenció de filtrar i de desacreditar organitzacions polítiques que ell, no el govern, ell considera perilloses. Amb això què farà? Infiltrarà espies, per dir-ho d'alguna manera, els Panteres Negres, el moviment del Martin Luther King, però també el Ku Klux Klan i tot això. Una cosa que fa que s'arribi a sospitar que ell està implicat en l'assassinat de Martin Luther King. Això, aquestes informacions, aquesta xarxa que tenia, li dona tret dades de vides íntimes de personalitats, inclòs els presidents dels Estats Units, que ja li veuen de quin peu calça i el volen fer fora, el Kennedy, el Johnson, el Nixon, però no hi ha manera. Ell està ben blindat, té informació, amenaça, i els altres al final s'arruguen. Per sort pels Estats Units, i no pel pobre Hoover, que no tinc res en contra d'ell, el Hoover morirà d'un atac cardíac la nit del 2 de maig de 1972 i tindrà un funeral d'estat, mentre la seva secretària va destruint tots aquells expedients confidencials que té amagats. De fet, per exemple, l'any 1979 es reobrirà la investigació de l'assassinat de Kennedy i el comitè demostrarà que en Hoover, diguem que no va fer tot el que hauria calgut fer-se amb la informació que es tenia sobre la possibilitat de l'assassinat del president dels Estats Units. Vaja, en definitiva, que anava a la seva bola. I com que l'FBI, si alguna cosa té, és que era una font o un niu de detectius públics o d'investigadors tipus James Bond, tipus totes aquestes coses, hem buscat una cançó del James Bond, precisament, o relacionada amb el James Bond, vaja. I n'hi ha una que es va fer molt famosa en el seu temps, que va ser el Goldfinger, amb motiu d'una pel·lícula. Ja sabeu que el James Bond és un invent d'un novel·lista, no? No era cap figura personal i ni existent. I, per tant, doncs, hem buscat aquesta cançó de la Shirley Bassey, que era la seva intèrpret original a la pel·lícula, aquesta cançó, Goldfinger, en record d'aquest personatge bastant nefast, tot s'ha de dir, que era el cap de l'FBI, John Edgar Hoover. Goldfinger, Shirley Bassey.
A cold finger beckons you to enter his web of sin. Kiss of death from Mr. Goldfinger.
3 de maig de 1469, el dia que neix a la ciutat de Florència el pensador italià Niccolò, li deien, di Bernardo Maquiavel, més conegut com Maquiavel, clar. Fill d'un abogat d'una família amb caire, vull dir, allò, amb rango a Florència, però bastant arruïnada i amb pocs recursos, degut als deutes del pare. El noi viu a una Florència que en aquells moments està dividida en dos bàndols, un encapçalat per Girolamo Savonarola, que és partidari és conservador i és místic i partidari de les privacions, i després el Lorenzo de Medici, allò, tota l'opulència, la riquesa, el relaxament de costums i tot això, que aquest segon impressiona fortament el petit Niccolò, el Maquiavel, de fet els hi dedicarà el seu obra principal, El príncep, que comença a fer d'escriptor i comença una incipient carrera militar. Però arriba un moment que aquesta situació de Florència esclata i el 1498 el Savonarola el passen per la pedra, és a dir, l'executen, amb la qual cosa l'altre bàndol, els Medici, que ja ha estat substituït o ha estat succeït pels Borgia, entra allò en plena efervescència i el Maquiavel entra com a servidor, com a secretari en una oficina pública, passant a la secretaria de la conselleria, i amb diverses missions, li van encarregant missions. La primera, el 1499, a prop, amb la Caterina Sforza, per veure de casar-la i tot això, i el noi va forjant totes les seves maneres de ser. Per exemple, ell aprèn que l'important és tenir la confiança de la gent, no imposar-t'hi per la força. I ho posarà en pràctica quan el 1500 l'envien a França a convèncer ni més ni menys que Lluís XII, el rei de França, de continuar la guerra contra Pisa. Es farà el simpàtic, farà el d'això. O sigui que sempre feia això. Mentrestant, els Borgia han arribat a Roma, el papa Alexandre VI i sobretot el seu fill, el César Borgia, marcaran el futur de Maquiavel i determinaran el seu ideari, perquè ell aquí té un altre principi de la seva carrera. Posa't al costat dels poderosos i així les coses funcionaran bé. Si els poderosos funcionen, tu funcionaràs, no? Ell, de fet, així aconseguirà doncs millorar molt la seva evolució humanística, la seva cultura, gràcies al contacte amb gent que està sota la tutela dels Borgia, com és, per exemple, Leonardo da Vinci. Però el papa Alexandre VI mona el 1503, es convoca el conclau i el Maquiavel és enviat d'observador a com es fa la tria, i perquè volen posar-hi un Borgia també, però hi ha un papa, el de la família de la Rovere, el Juli II, que, bueno, llavors no era encara el Juli II, era un cardenal que té molts vots, que té molt recolzament i que no pararà fins poder sortir el papa i fer fora de la poder amb els Borgia. El Maquiavel el recolzarà, allò perquè, bueno, ja sabem això que dèiem del seu principi de posar-se a costat del poderós. Maquiavel el recolzarà en la seva creuada contra Bolònia abans de ser enviat a Alemanya, on parlamentarà amb l'emperador Maximilià sobre que no, ell, Maximilià, vol expandir el seu imperi, però en Maquiavel hi és enviat perquè no, aquesta expansió no afecti a Itàlia, és a dir, en definitiva, que no envaeixi territoris italians i, sobretot, que no toqui Florència. Però a Itàlia les coses també canvien. El 1508 les aliances internacionals formen la Lliga de Cambrai amb els estats pontificis al costat de França i Florència cap allà per poder ensorrar Venècia, que va per lliure i vol ser un imperi important. El derrotaran els venecians a la batalla d'Agnadello i Florència quedarà, permeteu-me l'expressió, una mica amb el cul en l'aire davant del papa, que vol imposar, i de fet imposa, la tornada dels Medici, que mentrestant doncs, havien abandonat el poder a la regió de Florència. Això suposarà doncs, que el Maquiavel, que es havia posat en contra dels Medici, li passen comptes i li diuen, noi, doncs cap a casa. El torturen, el castiguen, però a la intervenció del papa el voldrien matar, però a la intervenció del papa Lleó X fa que l'alliberin i el condemnin a viure retirat a la seva petita propietat de Casciano in Val di Pesa, on malviurà, vivint de les rendes dels seus pots migrats territoris, fent de pagès i de ramader, però que durant les nits llavors fa un ritual, es muda, es redutxa, es muda, i llavors es posa a escriure, i comença a escriure els seus famosos llibres més curts, però sobretot comença a escriure El príncep, que és una mica la biografia d'un suposat príncep, i consell sobre com funcionar, que enviarà als Mèdicis, que no li faran ni punyetero cas. Però ell, aquesta obra, el farà molt popular. Després vindran altres, com el discurs sobre la primera dècada de Titus Livi, el discurs sobre l'art de la guerra, etc., que aniran definint tot el seu ideari polític. Quan els Borja tornin a caure amb desgràcia l'any 1521, ell serà amnistiat, però tornarà a ser acusat de conspiració, serà alliberat, però tindrà la sort de que li tocarà un bitllet de loteria que li permetrà passar els seus últims anys de vida amb una certa comoditat, diguem-ne, econòmica, i fins i tot treballant a l'Acadèmia Humanista de Bernardo Rucellai, fent traduccions i escrivint una història, curiosament, una història de Florència, curiosament també encarregada pel papa Climent VII, que, ai, vesperon, era un Mèdici. Amb tot, ell morirà a Florència, relativament oblidat de tothom, el 21 de juny de 1527, coincidint amb una nova defenestració dels Mèdici. Ja veieu que Itàlia, en aquells moments, era una olla de grills. I en record d'aquest Nicolás Maquiavel, d'aquest Nicolò, hem buscat una cançó que parlés, perdoneu, una cançó que parlés d'un Nicolás, i hem trobat una cançó del meu estimat, apreciat i venerat Gilbert Bécaud, que porta per títol Nicolás. Amb aquest Nicolás ens acomiadarem, els que hem fet possible aquest programa, el Toni Olivella portant tota la part tècnica amb l'ajut del Marc Pujol, la Goretti Martínez, que, com repeteixo sempre, ara es posarà a treballar perquè vosaltres pugueu consultar totes aquestes modestes explicacions que us ha fet qui us està parlant en aquest moment, en Francesc Morgades, que us emplaça per la setmana que ve en un nou episodi, diríem, de 5 a la setmana, i que ara us deixa amb la cançó Nicolás, de Gilbert Bécaud. Fins a la setmana vinent, sigueu bons.
Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire pour aller à la guerre. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Nicolas n'y va pas. Il faut semer le grain, couper les foins, couper le bois, au fond des bois, mirer les œufs, rentrer les bœufs,
panser les chevaux.
Il faut tirer le vin, porter le grain, demain matin, au vieux moulin des Olivettes, et t'occuper de la petite Lisette. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire pour aller à la guerre. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Nicolas, reste là. Il faut tirer l'haricot, tirer de l'eau, prendre le temps de temps en temps de boire un coup de cidre doux,
panser les chevaux.
Il faut battre le beurre, battre le fer quand il est chaud et faire un saut aux olivettes pour t'occuper de la petite Lisette. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire pour aller à la guerre. Nicolas, Nicolo, pour aller à la guerre, tu n'as pas ce qu'il faut. Il faut savoir viser, être avisé, savoir conduire, lire et écrire, faire des calculs sur le recul de ton canon. Il faut savoir monter dans un avion et en sauter à l'occasion comme une alouette et dire adieu à la petite Lisette. Nicolas, Nicolas, laisse les militaires s'occuper de la guerre. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Nicolas, reste là.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.